Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns 25 de març del 2024. Comencem la setmana amb els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. Durant el matí les pluges avançaran de sud cap a nord i es cobriran tot Catalunya. Al migdia quedaran concentrades a les comarques de Ponent i el Pirineu i al vespre guanyaran terreny de nou. Les temperatures quedaran més frenades que no pas ahir. La resta de la setmana s'espera un temps insegur. Avui la Mònica Usart ens explicarà d'aquí una estona com pinta aquesta Setmana Santa. A Rússia, mentrestant, quatre dels detinguts per l'atemptat de divendres en una sala de concert s'han declarat culpables i han reconegut que estan vinculats a l'Estat Islàmic. Malgrat això, i que el grup islamista ha reivindicat dues vegades l'atac, Vladimir Putin insisteix a acusar-ne Ucraïna i ha augmentat l'ofensiva contra aquest país. L'atemptat ha també fet créixer la por d'un atac a escala internacional. França ha decretat el nivell màxim d'alerta terrorista, mentre que a Espanya, segons llegim el diari ABC, el govern preveu que aquest any augmenti el nombre d'espies russos en territori espanyol, tot plegat amb l'objectiu de la desestabilització d'Espanya pel seu suport a l'OTAN. De fet, aquest matí al Món RQ parlem de fins a quin punt existeix una amenaça real a la seguretat mundial, per entendre'ns, i dient-ho d'una manera gairebé apocalíptica. Podria haver-hi una tercera guerra mundial? Li preguntarem a Tica Font, que és president del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Seran temps de tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí i Miquel Sant, Pere Mià, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. A més, també comentarem la segona part de l'enquesta de La Vanguardia, que s'ha publicat avui dilluns i que assegura que més de la meitat dels catalans són partidaris de l'amnistia. 54 a favor, 54% i 42% en contra. També diu que 7 de cada 10 encastats creuen que la independència no hauria de ser la prioritat del futur govern de la Generalitat. Mentrestant, Esquerra Republicana marca distàncies en Junts per Catalunya i amb el PSC, en una entrevista al Nació, Oriol Junqueras diu que preferiria no haver de pactar amb dos partits irresponsables i egoistes. I per la seva banda, Jessica Albiach, el periòdico, explica que els comuns continuaran portant el dret a decidir el seu programa electoral. Un matí que continuarem pendents de si Dani Alves aconsegueix o no el milió d'euros per sortir de la presó sota fiança. Té temps fins les dues del migdia. Als esports, la Guàrdia Civil creu que Luis Rubiales cobrava comissions il·legals de l'empresa que ell mateix va escollir per fer les obres de l'estadi de la Cartuja, a Sevilla. Segons l'Espanyol, aquesta és una de les conclusions d'un informe de la policia. La SER també ha assegurat que Rubiales està al darrere de la construcció de 60 apartaments de luxe a la República Dominicana. I a les 11 del matí aquí al Món RQ, Albert Sort, coordinador del Món RQ, ens presentarà el seu nou grup, Nova Sildàvia, que avui estrena les tres primeres cançons amb un EP que es diu Febre, Desvari i Fàstic Infinit. Això ho promet. Després, en aquest estudi, Roberto Enríquez, més conegut com el Bob Pop, escriptor, guionista, actor. Avui ens ve a presentar el seu últim llibre, que es diu Com les greques, un assaig sobre per què bevem tant. I amb el Marc Segueix i el Diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Com puja la matinada? Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedral, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Agustí?
Sí, que continua l'escalada de tensió a escala internacional arran de l'atemptat terrorista que hi va haver divendres a Moscou i on van morir com a mínim 137 persones. Un atac pel qual Rússia s'entesta a acusar Ucraïna, tot i que cada vegada hi ha més evidències que reafirmen que els autors de la massacre eren d'Estat Islàmic. El Kremlin assegura que ja ha detingut tots els implicats a l'atac, que en són 11, i quatre d'ells aquesta nit ja han passat pels tribunals. Són tots procedents del Tadjikistan, tenen vincles amb Estat Islàmic i, de fet, s'han declarat culpables de l'atac. La justícia russa ja ha decretat presó preventiva per tots quatre. Ara bé, Vladimir Putin fa com si sentís ploure i, tot i que el grup islamista ja hagi reconegut l'autoria de l'atac fins a dues vegades, insisteix a acusar Ucraïna. De fet, les últimes hores, l'exèrcit rus ha intensificat l'ofensiva per aire a tot el territori ucraïnès, provocant destrosses i incendis a diversos punts del país. Tot plegat, recordem, després de l'atac divendres de la nit en un centre comercial de Moscou, minuts abans que comencés un concert.
L'atac, però, també té conseqüències a la resta d'Europa.
És el cas de França, que torna a estar al màxim nivell d'alerta terrorista. El govern d'Emmanuel Macron ho va comunicar ahir al vespre com a resposta a la reivindicació de l'atac a Rússia per part d'Estat Islàmic. Asseguren que hi ha amenaces serioses contra França i per això han decidit elevar el nivell d'alerta al màxim, que suposa desplegar l'exèrcit al carrer, tot plegat, recordem, 5 mesos abans que arrenquin els Jocs Olímpics a París. I mentre estan a l'estat espanyol, el govern preveu que aquest any augmenti el nombre d'espies russos al país. El diari ABC ha tingut accés a un informe del Departament de Seguretat Nacional que alerta que hi haurà un increment d'agents d'intel·ligència del Kremlin que intentaran, sobretot, obtenir informació sobre la guerra d'Ucraïna i desestabilitzar el suport d'Espanya a l'OTAN. Rússia fins i tot podria infiltrar agents en àmbits culturals o digitals per arribar a les generacions més joves, i l'informe també relaciona aquesta presència d'espies russos amb un augment dels ciberatacs a administracions públiques.
Avui en parlarem, evidentment, a la tertúlia habitual del món a RAC1, com és la Màrius Carol, el Miquel Samper, la Mònica Terribas, el Treja Cullera, el Josep Martí i amb l'ull de poll del Tian Riu, d'aquesta situació, sobretot a través del que es va viure l'altre dia, i són 137 morts mínim amb aquest atemptat terrorista bestial que es va produir a Moscou a primera hora de la tarda, amb un concert, per ser d'un grup que es deia Picnic. Mentrestant, una altra de les notícies d'aquest cap de setmana, vaja, divendres a la tarda, va ser l'anunci d'aquest Middleton de que patia càncer, que ha generat un apropament entre la princesa de Gales i el rei Carles.
De fet, el diari The Times explica que el rei d'Anglaterra, textualment, va saltar al llit d'hospital on estava ingressat per anar a consolar la seva jove, tan bon punt es va assabentar que ella també tenia càncer. A tots dos els hi van trobar la malaltia en pocs dies de diferència, i el diari britànic assegura que això ha fet que hagin compartit converses i moments de suport mutu. Tot plegat, recordem, després que la princesa de Gales decidís trencar el silenci i explicar el misteri que ha provocat tantes conspiracions durant les últimes setmanes.
El gener em vaig sotmetre a una cirurgia abdominal a Londres i en aquell moment es va considerar que no tenia càncer. L'operació va anar bé, no obstant, les proves que se'n van fer després van trobar un càncer. Aleshores, el meu equip mèdic va recomanar que fes quimioteràpia preventiva i ara estic duent a terme aquests primers passos del tractament.
Segons el diari de Sant, qui no sabia res sobre la malaltia de Caterina eren els seus cunyats, el príncep Enric i la seva dona Meghan Markle, que viuen als Estats Units. El diari explica que se'n van assabentar amb el vídeo que va penjar Caterina perquè des de la Casa Reial no confien en ells. Tot i així, Enric i Meghan van emetre un comunicat en què donen suport a Kate Middleton i desitgen que es recuperi aviat.
També que no truquin els cunyats, si és veritat, això, que no m'ho puc creure. És que a mi sembla tan recombolesc que no m'ho puc creure. I el millor en vídeo vaig quedar de pasta de moniato, de pasta de moniato, perquè a més vaig empatitzar tant que dius, a més, no sé qui va preparar aquell vídeo, no sé qui el va fer, però em sembla genial. Genial, perquè t'apropa amb ella, o sigui, com parla, el to, les mans com les té posades, com va vestida, l'escenari, aquell banc de fusta, aquella mena de solitud. No, és una imatge que feta gairebé per generar empatia. Vull dir, és bestial com... A més, és bestial, tothom en parlava i tothom empatitzava. Una cosa que no... Mònica, què? Yeah.
Pluja.
Molta, veus pluja, eh? Bueno, molta.
Bueno, més que molta quantitat, I molts som... dies d'anar fent. Molts dies d'anar...
O...
Sí, tot és tot positiu. Suma, tot sí, suma, sí, 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 sí. Tot i que no s'espera cap gran temporal d'aquests que necessitem de llevant, són més aviat pertorbacions que ens arriben de Ponent o del sud, però que deixaran pluja a casa nostra. De fet, ara mateix està plovent a les Terres de l'Ebre i també va arribant cap al Baix Camp, i aquestes pluges avui escombraran el país de sud cap a nord, sobretot ara al matí. Després, durant les hores centrals del dia, es quedaran concentrades a les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu i comarques del sud, i al vespre, una altra vegada, guanyaran terreny. Amb cota neu avui encara alta, entre els 1.800 i els 2.000 metres, però que anirà baixant de cara als propers dies, i la temperatura que avui comença a baixar i de manera més acusada cap a la meitat oest del país. Avui moltes màximes es mouran entre els 10 i els 15 graus, les més altes cap a les comarques de Girona. Demà de nit i matinada plourà a tot el país. Durant el matí es quedarà concentrada aquesta pluja al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i Barcelona, i a la tarda també arribarà algun ruixat cap a les comarques del sud. I atenció que demà baixa la temperatura i amb ella també aquesta cota de neu al voltant dels 1.000 metres a Ponent i Pirineu i 1.200-1.400 a la resta del país. Hi ha avisos per gruixos de neu de més de 20 centímetres a la Vall d'Aran, també cap al Pallars i la Ribagorça. Per tant, si teniu previst anar cap allà, compteu que nevarà a partir d'aquests 1.400 metres. Dimecres serà un dia de més clarianes, però amb vent de garbí de Ponent que bufaran amb força, i al vespre tornaran les pluges, que dijous al matí afectaran molts punts del país, però després de nou es tornaran a obrir clarianes. I després divendres es repetiran aquests ruixats al Pirineu, Prepirineu i també comarques de Ponent. Sobretot aquestes zones de la meitat oest del país i del nord, nord i oest, són qui enganxa més precipitació. Cap a la resta se n'espera menys. Sí, està bé, però també a les conques de Girona a Barcelona també ho necessitaríem, però bé, avui tenim aquesta tongada, la propera nit i matinada una altra, vull dir que anirà fent, i tornen a baixar les temperatures de cara a diumenge dilluns. Tindrem una pujada dijous-divendres i tornen a baixar diumenge i dilluns de la Setmana Santa, com si diéssim que en general tothom té festa. Per tant, és molt variable. Seran dies que tindrem una miqueta de tot, i el dia de més clariana serà dimecres, i el dia de més pluja us diria que de pluja més general avui.
Una cosa, és bastant probable, per tant, que la gent que pretenien a banyar-se a la platja serà una heroïcitat, no diríem?
Sí, perquè baixen les temperatures, sí que després dijous i divendres pugen, però, per exemple, dijous començarem el dia plovent a tot arreu, després divendres també quedaran alguns ruixats cap a Ponent. Jo crec que no seran dies de molta platja, no.
Són les 6 i 10, ho anirem ampliant aquí i seguint, sobretot més que ampliant, seguint-ho.
Sí, i cada dia que en són molts.
Que efectivament són molts dies, i a més molts dies que dius que plou i acaben de ploure, o sigui que veurem. La majoria dels catalans, mentrestant, donen suport a l'amnistia, tot i que té dubtes sobre els efectes que tindrà una vegada s'apliqui.
Segons l'enquesta que publica avui La Vanguardia, un 54% dels enquestats veu amb bons ulls la llei, mentre que un 42% s'hi oposa. Ara bé, tot i que més de la meitat pensa que aquesta mesura farà més forta la democràcia espanyola i que millorarà la convivència a Catalunya, gairebé un 55% creu que empitjorarà les relacions amb la resta de l'Estat. A més, 4 de cada 10 enquestats creuen que l'amnistia directament no servirà per res. L'enquesta de La Vanguardia també pregunta si la independència ha de ser la prioritat del govern que surti de les urnes el 12 de maig, i un 70% creu que no ho hauria de ser. Així mateix, en les últimes hores també ha sortit una enquesta de GAT3 per Mediaset, en aquest cas a tot l'Estat, i la conclusió principal del sondeig és que 3 de cada 4 espanyols estan en contra que Carles Puigdemont es presenti com a candidat.
A més d'aquest panorama, Esquerra Republicana marca distàncies tant amb Junts per Catalunya com el PSC de cara a possibles pactes.
Oriol Junqueras diu en una entrevista al Digital Nació que preferiria un govern en solitari per no haver d'aliar-se amb dos partits que han actuat, diu, amb irresponsabilitat i amb egoisme.
I, per tant, quan no és possible pactar-les amb la seva representació política perquè la seva representació política actua de manera egoista, com ha passat amb els pressupostos, o actua de manera irresponsable, com fa el Partit Socialista quan no compleix les seves obligacions, la millor de les opcions és que Esquerra Republicana tingués tant de suport de la nostra societat que no li calgués pactar ni amb irresponsables ni amb egoistes.
Això mentre Jessica Albiach defensa avui en una entrevista al Periódico que els comuns continuaran incloent el dret a decidir el seu programa electoral. Diu que sempre han estat a favor de fer un referèndum d'autodeterminació i aposta també per un sistema de finançament singular per Catalunya, similar al que va proposar fa uns dies Pere Aragonès. Precisament avui els comuns ratificaran Jessica Albiach com a número 1 per Barcelona. Qui ja ha fet oficial que es presenta a les eleccions al Parlament és l'alcaldessa de Ripoll i líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, Sílvia Orriols. A banda, a Vox ja és oficial que Ignacio Garriga repeteix com a candidat, i falta saber qui encapçalarà la llista de la CUP, que ho farà públic avui a les 12 del migdia. I els militants van escollir entre dues diputades, Laia Estrada o Laura Vega.
No, em sap que Laia Estrada hi ha, encara hi haurà dues opcions, o Laia Estrada o Laura Vega. Déu-n'hi-do, Oriol Junqueras comença la campanya d'irresponsables i egoistes als altres. No sé què en pensaran Salvador Illa i Carles Puigdemont d'aquestes declaracions d'Oriol Junqueras. I el PP demanarà que es facin auditories a tots els ministeris que fins ara s'han vist esquitxats per la trama del cas Coldo.
La vicesecretària de Sanitat i Ensenyament dels Populars, Esther Muñoz, ha anunciat que a la reunió de direcció estatal del PP que es fa avui reclamaran posar la lupa a les carteres de transports, interior i sanitat del govern espanyol. Muñoz avisa que el PP serà implacable denunciant la corrupció.
I la Guàrdia Civil creu que Luis Rubiales va cobrar comissions il·legals de l'empresa que va executar part de les obres de la Cartuja de Sevilla.
Es tracta de la constructora Gruconsa, la va escollir Rubiales, va facturar prop d'1 milió d'euros per modernitzar l'estadi andalús i tenia com a directiu Ángel González Segura, imputat com Rubiales en el cas de corrupció i blanqueig de capitals que investiga la justícia. Doncs bé, segons llegim a El Espanyol, un informe de la policia demostra com aquesta empresa pagava mensualment Rubiales a través d'una altra empresa de nom Dismatec, gestionada, curiosament, per Francisco Javier Martín, Martín Alcaide, aquest exjugador conegut com a Nene, és un dels grans socis de Rubiales. Els dos van posar en marxa diversos negocis hotelers a l'Aràbia Saudita el 2020 i, segons la SER, també estarien darrere de la construcció de 60 apartaments de luxe a Punta Cana. A més, sempre segons els informes de la Guàrdia Civil, tant l'un com l'altre comparteixen un entramat societari amb altres empreses com Connecta 17 Consulting SL, amb seu al domicili de Rubiales a Granada, però que té d'administradora la dona del Nene.
Jo m'he perdut, eh? Si no entens res. Si no m'entens res. Vull dir, sí, una empresa, sí, que el Nene, algun que és un dels socis del Rubiales, negocis a l'Aràbia Saudita, no sé què hi ha legal o il·legal en tot això, que hi ha d'immoral o immoral. Això ho haurà de decidir el jutge del cas. O la jutgessa, en aquest cas. Què més?
Doncs que Dani Alves tornarà a intentar avui sortir de la presó. Segons ha pogut saber RAC1, al llarg del matí el jugador sabrà si té o no el milió d'euros que necessita per poder fer-ho. L'ha d'entregar abans de les 2 de la tarda si vol sortir-ne avui. De moment, des que el tribunal va decretar presó eludible amb fiança, que va ser dimecres passat, Alves no ha pogut aconseguir els diners per quedar en llibertat. Per cert, que avui els funcionaris de presons tornaran a aprofitar que hi haurà molts mitjans de comunicació esperant la possible sortida d'Alves per continuar les seves protestes i demanar més seguretat als centres. Es concentraran a partir de les 9 a la presó, on hi ha tancat l'exfutbolista, que és Brians 2.
I Telegram continua funcionant encara aquesta hora, després que aquest cap de setmana la justícia ordenés el seu, la justícia espanyola ordenés el seu tancament a tot l'estat per pirateig de contingut.
Dissabte l'Audiència Nacional va donar 3 hores per paralitzar l'aplicació. Tot i això, és un cronòmetre que no comença a córrer fins que les operadores de telecomunicacions no hagin rebut l'avís judicial, i a hores d'ara això encara no ha passat. De fet, alguns experts calculen que la situació es podria allargar fins divendres, ja que un cop es faci oficial, les teleoperadores tindran dies per recórrer contra la decisió. El degà del Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació, Jordi Ferrer, explica a RAC1 quins són els càlculs sobre aquesta data.
El 29 de març s'acaba el plaç per contestar per part de Telegram, vale? Els donen un plaç de 3 dies. De fet, la justícia espanyola és garantista en aquests sentits, normalment s'agoten aquests plaços. Una passió que això, si una vegada sigui efectiu, pues sembla que ja ens dona 3 hores perquè es vagi.
Tot plegat neix d'una denúncia presentada per Mediaset, A3Media i Movistar Plus, que acusen aquesta xarxa de missatgeria de permetre la distribució de contingut de pagament o protegit amb drets d'autor. Es tractaria sobretot de partits de futbol, però també pel·lícules i sèries de televisió.
I creix la preocupació per l'estat de salut del Papa.
Ahir el pontífex no va poder llegir l'homilia que tenia preparada per la missa de diumenge de Rams. El papa, que encara arrossega seqüeles d'una grip, es va quedar en silenci davant dels milers de persones que eren a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Aquest era el moment.
Che seguiamo insultanti Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo.
Al final de la lectura de l'Evangeli, ara
es va quedar, no?
Es va quedar aquí. Els més de 60.000 fidels aplegats a la plaça de Sant Pere van quedar sorpresos amb aquest silenci del pontífex i tot seguit van procedir a resar. Fa més de 3 setmanes que el papa Francesc, que té 87 anys, recordem, arrossega una grip que ja havia provocat que no pogués llegir discursos els últims dies. Des del Vaticà, però, no han volgut pronunciar-se al respecte.
I aquestes coses de portar el límit de la salut de la gent, per molt papa Francesc que sigui, després acaben arrossegant-lo com si fos un teleñeco, més que fos un home, no, és veritat, tens aquesta estranya percepció del màxim representant de Déu a la Terra que et fa pena. Parat allà i tothom, imagina't allà mirant, una mica la faula del rei despullat. I a música, mira'l, l'Albert Sort, coordinador del Món RQ, té grup nou després d'haver deixat Schiederland, que no el deixa allà ajudant, però ell ha fet una nova banda que es diu Nova Sildàvia, que avui publiquen les seves 3 primeres cançons. Allà van. Sentiu, i que dona nom al conjunt de cançons, es diu Febre, Desvari i Fàstic Infinit. I qui canta és l'Albert Sort. La segona cançó es titula No te'n vagis.
Som
la tercera es diu Ratera. Allà va. Àvies són l'Albert Sort i també l'Andreu Manyós, que és el bateria del Sutherland. A més, el disc l'ha produït i l'ha editat el cantant del Sutherland, l'Uri Plana. És a dir, que tot queda a casa. És una cosa que... Bueno, a les 11 m'ho explicarà, perquè clar, jo som tantes, i llavors, clar, un grup que es diu Sutherland, després no, però resulta que després el productor tal, però ell deixa Sutherland... Bueno, ja m'ho explicarà a partir de les 11 amb l'Albert Sort sobre aquest naixement d'aquest nou grup, que recordem, sona molt bé, es diu... Nova Sildàvia i el Mago Pop, que s'ha acomiadat de Barcelona. Ahir, de fet, va fer l'última funció de la temporada al Teatre Victòria i un espectacle que ha sigut un nou èxit a taquilla. Ara Antonio Díaz tornarà, en aquest cas, a Madrid a partir de l'octubre, al Nuevo Teatro Alcalá. Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa d'aquesta nit matinada?
Doncs sí, que les derrotes de l'Elx i de l'Eibar fan que l'Espanyol acabi segon, la jornada 32, i per tant en zona d'ascens directe a primera, tot i cedir dos punts dissabte contra el Tenerife. El Leganés és líder amb 59 punts, l'Espanyol en té 53. A la Lliga Femenina, el Barça femení ha deixat la Lliga vista per sentència després de guanyar 0-3 al Real Madrid a Valdebebas. El Barça de bàsquet va guanyar de 18 al Joventut gràcies a una gran segona meitat, i el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya, va derrotar el Pozo de Murcia als penals. Ara bé, el director esportiu del Barça, Jordi Torres, no va acabar gens content amb l'arbitratge. Declaracions a TV3.
És algo surrealista el que ha passat avui, un altre cop a la pista. Ja no dic pels jugadors.
Expulsa la Pito.
Ja dic pel tema arbitral, així de clar, ho dic davant de la càmera, una puta vergonya, molt cabrejat.
Després el tu diràs de recuat, Matia, que potser no va estar encertat. A MotoGP, Jorge Martín va guanyar el Gran Premi de Portugal i Marc Márquez va acabar 16è després de caure amb Pecco Bagnaia. I en ciclisme, Tadej Pogacar ha guanyat la volta per la Porta Gran. Ahir l'eslové va guanyar l'esprint a Montjuïc. Es va endur la seva quarta victòria d'etapa en aquesta edició de la Volta a Catalunya.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. A les 6 i 22 minuts. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. És un bon dilluns, no? És un dilluns especial, aquest.
Sí, no, bueno, un dilluns especial. Em fa ganes de preguntar que hi ha algú...
Sí, perquè comença una setmana de 4 dies, hi ha la Pasqua el bueno, diumenge. Vull dir, és una bona setmana, no?
Ja. Anem a fer les coses. Hi ha molta gent que treballa, eh? Ens pensem que som molts, que aquí la gent el divendres, dissabte i diumenge, i hòstia, sort que la gent treballa, si no, no podríem, cada vegada hi ha gent que treballa més als festius.
Però diumenge és Pasqua per tothom, no?
I el dilluns, el dia de la mona, sí, esclar, sí. Sí, sí.
Això ja és un motiu de l'alegria.
Dilluns, sí, sí.
Bueno, doncs comencem aquest dilluns especial.
Alegria.
Recuperant el tall guanyador del diàling de la setmana passada, que com no podia ser d'altra manera, és una trucada d'aniversari molt inoportuna del matí i la mare que el va parir.
Mira, t'estem trucant de Ràdio Flashback, de Bar de la Ferrutxa, que diu que avui ho celebrareu fent un bon blink o un nuba, vale?
Molt bé. Avui, dimarts?
Sí, es veu que sí, això em diu.
Però és que la Ferrutxa és la meva ex.
Hòstia. Però ho heu deixat fa quan?
Fa 7 dies o així, 8, una setmana.
Hòstia, què dius? Doncs escolta'm una cosa, Álvaro, mira, que les trucades despertadors s'encarreguen amb, no sé, 1-2 mesos d'antelació. Per tant, m'imagino que aquesta trucada te la va encarregar quan encara estàveu junts i, per tant, es va oblidar de cancel·lar-la, Álvaro. Què et sembla?
Pues és una putada molt grossa.
Escolta, veu que va bé o malament, Álvaro?
Home, li vaig posar els cuernos. Vai, i després ella a una festa em va escopiar la cara.
Mira,
Álvaro... No sé on anirem al final.
Potser us quedeu fent un pressincatge a casa teva.
6 i 23. 3 minuts. Bueno, va, no és dilluns de Pasqua, però com si ho fos, perquè clar, que el dilluns que ve no posarem cançó a les 6 del matí, sí que li posarà la veu al Sergent Budio, doncs pues va, un clàssic de Com un dia com avui, va. Sí, esclar, és que bueno, esclar. És la cançó que més lliga la Setmana Santa a Catalunya amb els pets. Quina pena, cançó.
Dilluns de Pasqua, com cada any. Tres que nada.
La vida és bonica dels Pets. Hem arribat a les 6:28.
El món a RAC 1.
A aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Ana Salvador, bon dia.
Bon dia.
Avui pràcticament totes les portades estan dedicades a l'atemptat terrorista a Rússia.
La Vanguardia titula Rússia plora i rumia la seva revenja i afegeix que mentre Rússia plorava les 137 víctimes mortals de l'atemptat, els míssils russos volaven massivament contra Ucraïna, que el Kremlin pretén implicar en l'acció malgrat la reivindicació de l'Estat Islàmic. El periòdico destaca que Putin tensa més el front de guerra ucraïnès com a resposta a la massacre i per la seva banda el diari ara parla de pluja de míssils i drons sobre Ucraïna i destaca que un dels míssils va violar durant 2 quilòmetres l'espai aeri de Polònia, membre de l'OTAN. També en parla El País, que titula Rússia bombardeja Ucraïna després d'acusar el Kyiv de l'atemptat, i finalment La Razón va més enllà i titula Occident es prepara per la resposta de Putin. El diari afegeix que també l'atemptat ha posat en evidència la seguretat a Rússia, que d'augment resisteix a acceptar la reivindicació de l'atemptat que ha fet els terroristes ISIS.
I a banda de Rússia, un altre dels grans temes de les portades d'avui és la política catalana i espanyola.
Sí, La Vanguardia publica els resultats d'una enquesta i titula Una majoria dels catalans donen suport a l'amnistia però dubten dels seus efectes.
El País també publica una enquesta, però en aquest cas sobre les eleccions basques. En portada titulen PNB i Bildu empaten i deixen el futur govern en mans del Partit Socialista d'Euskadi. Per la seva banda, El Mundo i La Razón parlen de Pedro Sánchez i de les portades.
A 7:45 ampliarem aquest repàs als diaris a la lectura de la premsa en llengua. En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Anna Salvador, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Rússia continua acusant Ucraïna d'estar implicada en l'atemptat terrorista a Moscou, malgrat que els mateixos atacants han admès que pertanyen a l'Estat Islàmic.
Quatre dels detinguts van passar ahir a la nit pel tribunal, on es van declarar culpables de l'atac i van admetre tenir vincles amb l'Estat Islàmic. Més enllà de Rússia, l'atemptat també té conseqüències a Europa. França torna a estar al nivell màxim d'alerta terrorista arran de l'atac.
El diagnòstic de càncer de Kate Middleton provoca un acostament entre la princesa i el seu sogre, el rei Carles III.
A tots dos els van diagnosticar càncer en pocs dies de diferència i al mateix hospital, segons el diari The Times. El rei va anar a consolar Caterina tan bon punt es va assabentar que ella també estava malalta i des de llavors han compartit converses i moments de suport mutu.
La majoria dels catalans dona suport a l'amnistia però té dubtes sobre els efectes que tindrà.
Segons l'enquesta que publica avui La Vanguardia, 4 de cada 10 encastats creuen que l'amnistia no servirà per res. Ara bé, més de la meitat pensa que farà més forta la democràcia espanyola i millorarà la convivència a Catalunya.
Pedro Sánchez protagonitza un nou embat contra l'independentisme als tribunals.
Segons explica avui El Mundo, el president espanyol ha ordenat recórrer al Tribunal Constitucional la decisió de la mesa del Parlament de Catalunya d'admetre a tràmit una iniciativa legislativa popular per declarar unilateralment la independència, una iniciativa que va tirar endavant amb els vots de Junts i la CUP.
La Guàrdia Civil sospita que Luis Rubiales va cobrar comissions il·legals de l'empresa que va executar part de les obres de la Cartuja de Sevilla.
Segons l'Espanyol, un informe de la policia demostra que la constructora Gruconsa, escollida a dit per Rubiales i que va facturar prop d'un milió d'euros per les obres de la Cartuja, pagava mensualment l'expresident de la Federació a través d'una empresa del seu soci, amb qui Rubiales té negocis a la República Dominicana i a l'Aràbia Saudita.
Dani Alves tornarà a intentar reunir el milió d'euros per sortir avui de la presó.
L'exfutbolista ha de fer arribar el milió d'euros abans de les 2 de la tarda si vol sortir avui de Brians 2. Els funcionaris de presons, per cert, aprofitaran l'atenció mediàtica al centre aquest matí per tornar a protestar.
Telegram continua funcionant després que la justícia espanyola ordenés el seu tancament a tot l'estat aquest cap de setmana.
Ho fa a l'espera que les empreses de telecomunicacions rebin l'avís judicial i en paralitzin l'activitat. Tot plegat neix d'una denúncia presentada per Mediaset, A3Media i Movistar Plus, que acusen Telegram de permetre la distribució de contingut de pagament o protegit amb drets d'autor.
I creix la preocupació per l'estat de salut del papa Francesc.
Ahir el pontífex no va poder llegir l'homilia que tenia preparada per la missa del diumenge de Rams. El papa, que encara arrossega seqüeles d'una grip, es va quedar en silenci davant dels milers de persones que eren a la plaça de Sant Pere de la Vaticà.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui toca agafar el paraigua tot arreu.
Sí, perquè les pluges guanyaran protagonisme. Ara mateix estan descarregant cap a les Terres de l'Ebre, el Baix Camp, el Priorat i també el Tarragonès, i a mesura que avanci el dia aniran avançant de sud cap a nord i afectaran tot el país. Després, durant les hores centrals del dia, quedaran més concentrades a les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu i comarques del sud, i al vespre de nou guanyaran protagonisme a tot arreu, amb una baixada de temperatures que notarem especialment al migdia.
I quines són les temperatures a hores d'ara?
Entre els 9 i els 13 graus a la ciutat de Barcelona, 14 a Tarragona, 10 graus a Lleida, 12 a Girona, 9 a Vic, 11 a Artés i 10 a les Borges Blanques.
I pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Sí, sí, 33, fem una pausa i ara tornem.
RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Pamplona, 7 de juliol de 2016, 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Damaris a la Verd arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al centre comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
RAC 1. El món a RAC 1.
6:36, Rússia continua acusant Ucraïna d'estar implicada en l'atemptat terrorista a Moscou, malgrat que els mateixos atacants han admès que pertanyen a l'Estat Islàmic. Continua l'escalada de tensió internacional arran de l'atemptat terrorista que hi va haver divendres a Moscou i on van morir com a mínim 137 persones. Un atac pel qual Rússia s'entesta a acusar Ucraïna, tot i que cada vegada hi ha més evidències que reafirmen que els autors de la massacre eren d'Estat Islàmic. Tot plegat va passar, com dèiem, divendres a la nit en un centre comercial als afores de la capital russa, minuts abans que comencés un concert de rock al Krokus City Hall, Anna.
Quatre assaltants van entrar a l'edifici vestits amb roba de camuflatge i amb armes automàtiques i van obrir foc de manera indiscriminada contra el públic. Aquell mateix dia, Estat Islàmic ja va reivindicar que estaven darrere d'aquest atemptat, que és el més sanguinari del que l'organització ha fet mai a Europa i el més greu que ha perpetrat mai ningú a Rússia des de fa més de dues dècades. La reivindicació de l'atac, però, no va acabar aquí. Dissabte, ISIS també va publicar un vídeo del moment. Són 90 segons en què els terroristes graven en primera persona com cometen la massacre.
Doncs bé, el Kremlin assegura que ja ha detingut tots els implicats en l'atac, en són 11, i quatre d'ells, i a última hora, ja van passar per davant del tribunal per donar explicacions. Són tots procedents del Tadjikistan, tenen vincles amb l'Estat Islàmic i es van declarar culpables de l'atac. La justícia russa ja ha decretat presó preventiva per tots quatre. Tot i aquesta allau d'evidències, però, Vladimir Putin fa com si se'n disploure i s'entesta a fer-ho pagar Kiev. Amb l'argument que han de respondre davant de l'atac, en les últimes hores l'exèrcit rus ha intensificat l'ofensiva per aire a tot el territori ucraïnès.
Uns atacs aèris que han provocat destrosses i incendis a diversos punts del país, sobretot a la capital i a la zona que fa frontera amb Polònia. De fet, un dels míssils fins i tot va sobrevolar l'espai aeri polonès i Varsovia ja ha exigit explicacions al govern rus. En aquest sentit, tot i condemnar la tragèdia, la comunitat internacional demana a Putin que no instrumentalitzi l'atac per acarnissar-se contra Kiev.
Tot plegat mentre ahir a Rússia hi va haver un ensurt que va obligar a desallotjar el centre comercial London Mall a Sant Petersburg després d'un avís de bomba que va acabar sent fals. L'atac, però, no té només conseqüències en territori rus i també ucraïnès, sinó arreu d'Europa. És el cas de França, que torna a estar al màxim nivell d'alerta terrorista després de l'atemptat d'Estat Islàmic a Moscou. El president francès, Emmanuel Macron, va convocar ahir la tarda una reunió urgent del Consell de Defensa i de Seguretat Nacional.
L'Elisi ho va comunicar ahir al vespre com a resposta a la reivindicació de l'atac a Rússia per part del grup jihadista. Segons el govern francès, hi ha amenaces serioses contra França i per això han decidit elevar al màxim el nivell d'alerta, el d'emergència d'atemptat, que suposa desplegar l'exèrcit al carrer, tot plegat 5 mesos abans que arrenquin els Jocs Olímpics a París.
Sí, 38. Al Regne Unit, el diagnòstic de càncer de Kate Middleton ha provocat un acostament entre la princesa de Gales i el seu sogre, el rei Carles III, a qui també li van diagnosticar la malaltia. De fet, el diari The Times explica que el rei d'Anglaterra, textualment, va saltar del llit d'hospital on estava ingressat per anar a consolar Caterina tan bon punt es va assabentar que ella també tenia càncer.
A tots dos els hi van trobar en pocs dies de diferència i el diari britànic assegura que això ha fet que hagin compartit converses i moments de suport mutu. En canvi, segons el diari The Sun, qui no sabia res sobre la malaltia de la princesa de Gales eren els seus cunyats, el príncep Enric i la seva dona, Meghan Markle, que viuen als Estats Units. El diari explica que se'n van assabentar en el mateix moment que la resta del món amb el vídeo que va publicar Caterina el divendres. El motiu és que la Casa Reial no confia en Enric i Meghan per tota la polèmica que han generat en els últims anys.
Tot això recordem després que el Palau de Kensington decidís trencar el silenci amb un vídeo que es va publicar als perfils oficials dels prínceps de Gales en què la mateixa Kate Middleton anunciava que té càncer.
In January, I underwent major...
El gener em vaig sotmetre una cirurgia abdominal a Londres i en aquell moment es va considerar que no tenia càncer. L'operació va anar bé, no obstant, les proves que se'n van fer després van trobar un càncer. Aleshores, el meu equip mèdic va recomanar que fes quimioteràpia preventiva i ara estic duent a terme aquests primers passos del tractament.
La princesa de Gales explicava també que va ser un cop dur i que, si no han dit res, és perquè han necessitat temps per explicar-ho als seus fills. Demana privacitat per superar aquesta etapa.
They hope that you'll understand.
Espero que entengueu que com a família ara necessitarem temps, espai i privacitat mentre completo el tractament. La feina que faig sempre m'ha comportat molta felicitat i espero tornar-la a fer quan en sigui capaç, però en aquest moment necessito centrar-me en recuperar-me completament.
Dissabte els prínceps de Gales van emetre un nou comunicat, aquesta vegada per escrit, assegurant que estan commoguts per tots els missatges de suport que han rebut tant des del Regne Unit com d'arreu del món. En plana política, la majoria dels catalans dona suport a l'amnistia, tot i que té dubtes sobre els efectes que tindrà un cop s'apliqui. Segons l'enquesta que publica avui La Vanguardia, un 54% dels enquestats veu amb bons ulls la llei, mentre que un 42% s'hi oposa. Ara bé, tot i que més de la meitat pensa que aquesta mesura farà més forta la democràcia espanyola i que millorarà la convivència a Catalunya, gairebé un 55% creu que empitjorarà les relacions amb la resta de l'Estat.
A més, 4 de cada 10 enquestats creuen que l'amnistia directament no servirà per res. La divisió d'opinions davant de la llei és especialment forta entre els votants del PSC. Li dona el suport un 43% dels socialistes, mentre que un 52% hi gira a l'esquena. Dins de l'independentisme, en canvi, el suport és pràcticament unànime. Els votants de Junts i també els d'Esquerra l'aproven en 9 de cada 10 casos. Entre els comuns, l'aprovació frega el 80%.
L'enquesta de La Vanguardia també pregunta si la independència ha de ser la prioritat del govern que sortirà de les urnes el 12 de maig.
Sí, aquí la resposta és prou contundent. Un 70% creu que no ho hauria de ser. El rebuig ha tornat a reiniciar el procés, fins i tot arriba al 60% entre els votants d'Esquerra. Tot i això, 7 de cada 10 militants de Junts o de la CUP insisteixen que cal reobrir el conflicte territorial.
En les últimes hores, per cert, també s'ha publicat una enquesta de GAT3 per Mediaset, en aquest cas a tot l'Estat. La conclusió principal del sondeig és que 3 de cada 4 espanyols estan en contra que Carles Puigdemont es presenti com a candidat a les eleccions. L'estudi afegeix que un 70% dels ciutadans creuen que la Moncloa ha sigut massa generosa amb les concessions als independentistes. Enmig d'aquest panorama, Esquerra marca distàncies, tant amb Junts com amb el PSC, de cara a possibles pactes. Oriol Junqueras diu en una entrevista al Digital Nació que preferiria un govern en solitari per no haver-se d'aliar amb dos partits que han actuat, segons ell, amb irresponsabilitat i amb egoisme.
I per tant, quan no és possible pactar-les amb la seva representació política perquè la seva representació política actua de manera egoista, com ha passat amb els pressupostos, o actua de manera irresponsable, com fa el Partit Socialista quan no compleix les seves obligacions, la millor de les opcions és que Esquerra Republicana tingués tant de suport de la nostra societat que no li calgués pactar ni amb irresponsables ni amb egoistes.
Això mentre Jessica Albiach defensa avui en una entrevista al Periódico que els comuns continuaran incloent el dret a decidir el seu programa electoral.
Diu que estan a favor de fer un referèndum d'autodeterminació i aposta també per un sistema de finançament singular per Catalunya, similar al que va proposar fa uns dies Pere Aragonès. Precisament avui els comuns ratificaran Jessica Albiach com a la número 1 de Barcelona. Qui ja ha fet oficial que es presenta a les eleccions al Parlament és l'alcaldessa de Ripoll i líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
I encara en plana política, Pedro Sánchez protagonitza un nou embat contra l'independentisme als tribunals, tot i dependre actualment de Junts i Esquerra, els seus socis al Congrés. Segons explica avui el diari El Mundo, el president espanyol ha ordenat recórrer al Tribunal Constitucional la decisió de la Mesa del Parlament de Catalunya d'admetre a tràmit una iniciativa legislativa popular, una ILP, per declarar unilateralment la independència. La decisió s'adoptarà demà al Consell de Ministres i avui ho validarà la Comissió Permanent del Consell d'Estat, un òrgan que ara mateix presideix l'exvicepresidenta espanyola Carmen Calvo.
Si la impugnació tira endavant, suposarà la suspensió de la resolució, tot i que el Tribunal Constitucional haurà de ratificar modificar o aixecar-la en un termini que no superi els 5 mesos. La mesa del Parlament va decidir donar llum verda a aquesta ILP el passat 20 de febrer, tot i tenir un informe desfavorable dels lletrats de la cambra. Aquesta iniciativa la presentava el partit Solidaritat Catalana per declarar la independència i va tirar endavant gràcies als vots de Junts i la CUP i amb l'abstenció d'Esquerra.
Sí, sí, 44. La Guàrdia Civil sospita que Luis Rubiales va cobrar comissions il·legals de l'empresa que va executar part de les obres de la Cartuja de Sevilla Pedrol.
Es tracta de la constructora Gruconsa. Rubiales la va escollir, ha dit, després que la Junta d'Andalusia cedís a la Federació Espanyola la gestió de les obres, i gràcies a això aquesta empresa va facturar prop d'un milió d'euros. Doncs bé, segons llegim l'Espanyol, un informe de la policia demostra que la constructora pagava mensualment Rubiales a través d'una altra empresa de nom Dismatec, gestionada curiosament pel seu soci, Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene. Entre d'altres projectes, els dos van posar en marxa diversos negocis hotelers a l'Aràbia Saudita i, segons la SER, també estarien darrere de la construcció de 60 apartaments de luxe a Punta Cana. A més, segons els informes de la Guàrdia Civil, tant l'un com l'altre comparteixen un entramat societari amb altres empreses com Connecta 17 Consulting SL, amb seu al domicili de Rubiales a Granada, però que té d'administradora la dona del Nene. Sembla ser que l'exfutbolista va introduir Rubiales en tot aquest conglomerat per rescatar-lo després de veure's obligat a dimitir pel petó no consentit a Jenny Hermoso.
Són 6:45. Dani Alves ho tornarà a intentar avui. Segons ha pogut saber RAC1, al llarg del matí el jugador sabrà si té o no el milió d'euros que necessita per poder sortir de la presó, i l'ha de dipositar abans de les 2 de la tarda si vol que li obrin la porta avui dilluns. Després de l'últim intent fallit el divendres, l'exfutbolista ha passat el cap de setmana a Brians 2 amb l'esperança de poder ser a casa aquesta Setmana Santa. Una situació que volen impedir tant la fiscalia com l'advocada de la víctima, que ja han presentat els recursos en contra de la possible sortida de la presó del futbolista. Més detalls, Marc Poyato.
Dani Alves continua empresonat a Brians 2 malgrat la notícia que l'Audiència de Barcelona li va donar dimecres passat, que el deixava sortir a canvi de pagar una fiança d'un milió d'euros. Però han passat 5 dies i encara que costi de creure, el futbolista no té els diners. El Brasil té tots els comptes bloquejats per una disputa amb la seva exdona i mare dels seus fills, Dinora Santana, per no pagar la pensió dels menors. I Espanya té dos comptes, però el saldo existent no és suficient. De fet, no n'hi ha ni per començar. L'únic que li permetria tenir la quantitat suficient seria que Hisenda li abonés els prop de 7 milions d'euros que li deu, però no se sap quan ho farà. Mentrestant, la seva família està intentant negociar un crèdit bancari. Per contra, la fiscalia i l'advocada de la víctima volen impedir que Dani Alves surti de la presó i han presentat un recurs contra la decisió del tribunal. Diuen que Alves pot marxar malgrat que li retirin els dos passaports.
Per cert, que avui els funcionaris de presons tornaran a aprofitar que hi haurà molts mitjans de comunicació esperant la possible sortida de Dani Alves per continuar les seves protestes. Es concentraran a partir de les 9 del matí a la presó on hi ha tancat l'exfutbolista, a Brians 2. Més coses. Telegram continua funcionant després que aquest cap de setmana la justícia espanyola ordenés el seu tancament a tot l'estat per pirateig de contingut. Ho fa a l'espera que les empreses de telecomunicacions rebin l'avís judicial. Tot plegat neix d'una denúncia presentada per Mediaset a 3Media i Movistar Plus, que acusa aquesta xarxa de missatgeria de permetre la distribució de contingut de pagament o protegit amb drets d'autor. Es tractaria sobretot de partits de futbol, però també pel·lícules i sèries de televisió.
Dissabte l'Audiència Nacional va donar 3 hores per paralitzar l'aplicació, tot i això és un cronòmetre que no començarà a córrer fins que les operadores de telecomunicacions hagin rebut l'avís judicial. El magistrat que porta el cas, Santiago Pedraz, explica que prèviament havia demanat informació a Telegram per poder identificar quins comptes difonien aquests continguts. El jutge assegura, però, que hi ha hagut una falta de col·laboració que l'ha portat a prendre aquesta mesura. Si finalment s'acaba fent efectiu el bloqueig de l'aplicació, aquest només es podrà allargar mentre duri la investigació judicial un termini màxim de 6 mesos.
Tot i que, segons la resolució judicial, el bloqueig de Telegram hauria de ser qüestió d'hores, els entesos no ho tenen tan clar. Defensen que el tancament d'una aplicació com aquesta és complex i que no es pot fer d'un moment per l'altre. De fet, calculen que, com a molt aviat, el tancament de Telegram entraria en vigor divendres, és a dir, d'aquí a 4 dies.
El jutge va emetre l'ordre dissabte a la tarda, però les empreses no rebran la notificació fins avui, el primer dia hàbil. Llavors, les companyies teleoperadores tindran dies per recórrer aquesta decisió. El degà de col·le del Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació, Jordi Ferrer, explica a RAC1 els seus càlculs sobre aquesta dada.
El 29 de març s'acaba el plaç per contestar per part de Telegram, vale? Els donen un plaç de 3 dies, de fet la justícia espanyola
és garantista en aquests sentits, normalment s'agoten aquests plaços. Però per això que això sigui una vegada sigui efectiu, doncs sembla que ja ens dona 3 hores perquè es vagi.
Ferrer considera que aquesta decisió judicial deixarà orfes molts usuaris perquè assegura que Telegram és la millor aplicació de missatgeria.
I una altra plataforma que continua aixecant polseguera és TikTok. El govern de Taiwan ha definit l'aplicació com una amenaça per la seguretat nacional. De fet, la ministra d'Afers Digitals ha defensat que darrere de l'algoritme d'aquesta xarxa social hi ha textualment enemics estrangers. Fa referència al fet que l'empresa que la controla és xinesa i que això pot posar en perill les dades dels seus usuaris i difondre campanyes de desinformació. Fins ara, a Taiwan, l'ús de TikTok ja estava prohibit pels organismes públics i amb la nova decisió del govern, les restriccions d'aquesta aplicació es poden estendre també a escoles, organitzacions educatives i ONGs, entre d'altres. I un últim apunt perquè creix la preocupació per l'estat de salut del papa Francesc. Ahir el pontífex no va poder llegir l'homilia que tenia preparada per la missa de diumenge de Rams. El papa, que encara arrossega seqüeles d'una grip, es va quedar en silenci davant dels milers de persones que eren a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Aquest era el moment.
Que seguiamo insultanti Cristo, nostro re e signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo.
Aquest és el moment en què es quedava en silenci. Des del Vaticà no s'ha donat cap explicació de la decisió del pontífex de saltar-se l'homilia. Sí, sí, 50. La resta dels esports, l'Espanyol minimitza les conseqüències de l'empat a 1 contra el Tenerife a Cornellà del Prat i acaba la jornada en zona d'ascens directa a primera, Pedrol.
Sí, gràcies a les derrotes de l'Elx i de l'Eibar, que fan que els de Manolo González mantinguin la segona posició, que és la primera que donaria accés directe a l'ascens, sense haver de passar per un playoff previ. El Leganés, per la seva banda, és líder amb 59 punts, l'Espanyol en té 53, és a dir, 6 menys, els mateixos que l'Elx i un més que l'Eibar. I a la Lliga Femenina, el Barça ha deixat la competició vista per sentència. Després de guanyar 0-3 al Real Madrid a Valdebebas, el Barça té 9 punts més que l'equip blanc a 9 jornades pel final.
Enviada especial de RAC1 a Madrid, Laia Coll, bon dia.
Bon dia, el Barça va tornar a imposar-se en resultat i joc i suma ja 14 victòries en 14 partits contra el Madrid, més les dues davant el tacón. La millor jugadora del Barça ahir, Caroline Graham Hansen, va parlar clar també a la zona mixta.
Es un el clásico y ellas siempre hablan antes y al final estamos ganando. No, en general, es que estamos más cerca, pero seguimos ganando nosotros y así vamos a intentar seguir que se queda así.
Amb el més 12 de la Lliga i la final de Copa esperant a l'horitzó, ara totes les forces s'han de dirigir a la Champions, començant per dijous, on s'ha de rematar l'accés a semifinals davant el Brand, el Johan Cruyff.
Alguna cosa més?
Doncs sí, que el Barça de bàsquet va guanyar de 18 al Joventut gràcies a una gran segona meitat i que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya després de derrotar el Pozo de Murcia als penals. Ara bé, el director esportiu del Barça, Jordi Torres, no va acabar gens content amb l'arbitratge. Són declaracions a TV3.
És algo surrealista el que ha passat avui, un altre cop a la pista. Ja no dic pels jugadors.
Pues se la pito.
Ja dic pel tema arbitral, així de clar, ho dic davant de la càmera, una puta vergonya, molt cabrejat.
Després el tu diràs de RAC1 admetia que potser l'expressió no va ser la correcta. A MotoGP, Jorge Martín va guanyar el Gran Premi de Portugal i Marc Márquez va acabar 16è després de caure amb Teco Bagnaia. I en ciclisme, Tadej Pogacar ha guanyat la Volta a Catalunya per la Porta Gran. Ahir l'eslové va guanyar l'esprint a Montjuïc i es va endur de pas la seva quarta victòria d'etapa en aquesta volta.
Sí, sí, 53. De seguida tornem.
És d'amor? És estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el detergent líquid Marsella a 46 dosis Eroski a 3,30 €. Caprabo. Amor etern als preus bons.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros, fins a 1 milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros. I a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti Ponés. Estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
95.732, 95732, de la sèrie 10010.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6:55. A aquesta hora, així és la gent, la secció d'en Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el sonàmbul.
Vaig dormir durant molts anys amb un sonàmbul. Era el meu germà. Compartíem habitació i un cop per setmana, a vegades més, si patia èpoques de nervis, s'aixecava i rondava per la casa, obria la nevera i fins i tot podíem xerrar sobre el temps o la vida. Havíem de vigilar, deia la mare, perquè havia llegit no sé on que una vegada una noia sonàmbula havia sortit al balcó i s'havia precipitat cap al no-res. A casa eren propicis a les grans fatalitats. Això em va obligar a dormir amb un ull obert. A la mínima que sentia un soroll m'alçava i estava pendent del meu germà. Fins que va tenir parella i vaig pensar que un problema menys i que ja s'ho faria. El problema, però, es va multiplicar, perquè no sabem per quina estranya raó la parella del meu germà també es va tornar sonàmbula i de fer-ne broma vam començar a pensar que patíem una epidèmia. I ara aquí estic assegut, davant del quiosc, amb el pijama posat, i vostè, estimat quiosque, m'escolta amb tanta paciència que li he de confessar que aquesta és la meva història.
I escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dilluns.
Un día como hoy de 1942 nació Aretha Franklin, la reina del soul. Una diosa, una mujer, cantante y compositora irrepetible, memorable. Al cumplir los 30 años, cuando ya tenía fama y fortuna, decidió volver a sus raíces y grabar en directo durante 2 días en una iglesia de Los Ángeles el disco Amazing Grace, el más importante de la historia del gospel. El director Sidney Pollack rodó el concierto, pero un fallo de sincronización entre voz y audio hizo que estuviera 45 años sin editar, hasta que lo hizo Alan Elliott en el 2019. El documental es un gozo. Aretha Franklin en estado de gracia y en plena comunión y éxtasis con el coro y los asistentes, entre los que estaba, por ejemplo, Mick Jagger. Una reivindicación de la cultura negra afroamericana, un mensaje espiritual de esperanza y paz. Una maravilla, vamos. Aunque seas ateo, darás gracias por poder verla y escucharla. Amazing Grace está en Prime Video y Movistar Plus.
I ara anem al diàling. Marc Segués, bon dia.
Hola, bon dia, Agustí. Depèn com et diguis, trucar al Matina Codina de RAC 105 pot convertir-se en tot un mal de cap.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com et dius?
Cori.
Cari, hola, Cari, què tal?
No, Cari.
Cori, Cori.
Cari, Cori. De coral?
No.
D'acord.
D'acord.
És tonto, què te passa, no?
I saltem a RAC 105, on l'Aurora Rodríguez se li va el temps de les mans en acabar l'informatiu del migdia.
Doncs pràcticament les 3:03, tanquem el RAC 1 migdia, que... Oh, moment.
Va tot bé?
Moment. em deixo el temps.
Professional, molt professional.
Xavi Segura.
Sí, uns termòmetres que s'enfilaran amb ambient càlid a moltes comarques.
Ara sí, les 3 i 3 i tanquem, tanquem el racó migdia.
I acabem amb la Cadena Ser, on expliquen un dany col·lateral del Covid totalment desconegut fins ara.
Al inicio de la pandemia fueron las personas de más de 60 años y las mujeres las más afectadas. Con la segunda ola, la edad comenzó a bajar y el sexo de los contagiados también. La edad comenzó a bajar y el sexo de los contagiados también.
¡Home, per l'amor de Déu! Sí. ¡Home, que lleig!
Adéu.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC 1. Tots som 1.